El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter @Cugat.cat i al nostre perfil de Facebook Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, sona aquesta música, vol dir que estem al Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tenim una convidada especial, i com que és correcte, volem parlar de diferents coses amb ella i tenim un temps limitat, no hi haurà homilia, o sigui que no posis la música de l'homilia, que no hi haurà homilia. Volia parlar del Carnestoltes, de la Llei dels Pocasoltes, però no cal. Per tant, anem directament amb la nostra convidada, que jo li vull agrair molt la seva presència perquè sé que té moltíssima feina, molta, i per tant dedicar un espai de temps, en aquest cas esperem que sigui més o menys mitja hora aquí amb nosaltres, és per agrair. I ja la presentarem. És la il·lustríssima convidada, la senyora Sílvia Solanelles, regidora de Cultura, Promoció Econòmica i Ocupació, adscrita a l'àrea política de promoció de la ciutat, joventut i esports.
Sí, senyor. Bon dia.
Benvinguda. A veure, abans de començar, Sílvia, ens parlem de tu?
Sí, i tant, mare de Déu, senyor.
I deixem
I tant,
una mica...
I tant, mare meva. No? Sí,
de
sí,
fet, de
cap
fet,
problema.
Continuaríem el que fem de forma habitual fora del,
sí,
de l'estudi.
Evident.
O sigui que millor que ho fem,
sí, sí, sí.
Fem d'aquesta manera.
I tant, i tant.
Sílvia, el nom de la regidoria és llarguíssim.
Mm.
Com és? Que...
Bueno, és llarguíssim perquè doncs es va unir dos àmbits, que són el de la cultura i el de la promoció econòmica, que ja porta implícita ocupació, doncs en la meva persona, en la meva regidoria, i ho vaig trobar fantàstic, la veritat. Sempre... ha estat curiós perquè ja des del primer moment, no?, en què vaig assumir aquesta regidoria, la gent em deia, home, almenys és curiosa, és bastant singular aquest àmbit. Dic, sí, dic, però sempre hi ha punts en comú. I els he anat trobant, els he anat identificant i els he anat treballant amb els dos àmbits. Per exemple, què seria la cultura sense un mínim finançament o sense entendre que sense una estabilitat econòmica dins de l'entitat doncs tampoc pot sobreviure l'entitat. I com pot ser que en el món de l'empresa no es pensi en ajudar, en donar suport a projectes de ciutat, entre ells els de la cultura. I això he estat fent aquests darrers mesos.
Em sembla una explicació coherent i claríssima. Perquè,
és
clar,
així.
Per segons quins ambients podien veure això com una contradicció, uh-huh, el fet de cultura i empresa,
no.
I en canvi, doncs, penso que és una explicació prou
Eduard,
clara.
A més, jo vull reivindicar el món de l'empresa. Quan tu parles d'empresa, no has de pensar sempre en aquella empresa capitalista de fa un segle i mig, sinó que ara hi ha un món de l'empresa d'economia social col·laborativa, d'emprenedoria, de gent que està implicadíssima en projectes doncs, que comentaves tu, no? També abans de projectes de suport, doncs, del teatre, de la música, de la poesia, etcètera, etcètera, que no t'ho acabes. Per tant, hem de seguir treballant des de promoció econòmica, que l'empresa, que els emprenedors inverteixin en cultura, perquè no pot ser d'una altra manera, però hem de fer també que la gent perdi la por d'allò anomenat empresari o empresària.
Jo diria que el teu currículum representa molt tot això que estàs dient.
Sí.
Perquè, clar, tu has estat llicenciada en filologia
anglo-germànica, sí.
Però, en canvi, a continuació tens un postgrau en gestió urbanística,
sí,
de l'UPC, i un postgrau, sí, sí, en valoracions immobiliàries també de l'UPC. Per tant, hi has estat des de jo diria, potser sempre, ho sé, això m'ho diries tu, implicada en fer econòmics, bàsicament.
Bueno, econòmics, més que econòmics, territorials, eh? O sigui, evidentment vaig fer filologia anglo-germànica, però vaig sempre, des dels 18 anys, vaig estar treballant a l'Institut d'Estudis Catalans, desenvolupant projectes varis de suport, entrant dades en un ordinador al principi, i després desenvolupant projectes que no tenien res a veure amb la filologia anglo-germànica, però que em van començar a obrir els ulls, doncs, al món de la recerca. Per exemple, vam fer el diccionari, el llibre blanc de la recerca de Catalunya, l'any 1990, vam començar a col·laborar amb el Massachusetts Institute of Technology a Boston, etc. Vaig acabar la carrera, vaig exercir de professora d'anglès a l'any, doncs, amb 2-3 escoles de turisme, amb gent gran, i em vaig adonar que jo d'això de ser professora, doncs, no era el meu. Vaig presentar el meu currículum al CIDEM, en aquests moments ara es diu Acció, a Inversió Estrangera, més que res perquè dominava l'anglès i l'alemany, etc., altres idiomes. Em van agafar i allà vaig fer carrera, vaig estar 10 anys a la Generalitat, al CIDEM, i vaig estar, doncs, desenvolupant feines, sobretot de localització d'empreses aquí a Catalunya, durant 10 anys. Clar, al final, quan tu localitzes empreses, les has de localitzar en algun lloc, que és sòl, sostre, o sigui, sostre terciari, parcs científics, tecnològics, etc. Em va interessar moltíssim l'urbanisme, cosa que no se m'havia acudit mai que m'agradaria l'urbanisme. Em va apassionar i des de llavors sempre he estat desenvolupant suport, col·laboracions. He estat també amb una empresa internacional immobiliària a nivell de research del món immobiliari, sobretot en tema oficines industrial, i ara estic aquí. Vull dir que sí, sóc bastant polivalent, com la sala C.
De tota manera, evidentment, hi ha un àmbit que seria el cultural, estrictament, sí, parlant, que des del punt de vista personal,
totalment,
segur que has estat implicada,
totalment,
i ho estàs.
Des dels 14 anys vaig estar implicada, doncs, en una coral. Jo vinc de Gràcia, de Barcelona, com molta altra gent aquí, ja fa
com
18...
Com jo, per exemple.
Doncs mira, doncs, des de fa 18 anys estic aquí, em sento santcugatenca, però els meus orígens són de Gràcia. I allà, des dels 14 anys, vaig estar cantant en una coral. Després, a filologia, vaig estar 8 o 9 anys cantant a la coral. Als 20 anys vam crear un grup de teatre a la carrera de filologia anglo-germànica.
Sí.
De fet, era l'únic, jo crec que encara n'hi ha, l'únic grup de teatre que fèiem obres en anglès. Sobretot Shakespeare ens hem atrevit una vegada, i les altres eren comèdies d'autors anglesos contemporanis, i vaig estar així fins als 26 anys. O sigui que, de fet, he estat bastant implicada en la cultura, he estat a Òmnium Cultural, he desenvolupat moltes activitats, també extraescolars, que li podríem dir complementaris a la meva feina, en àmbits de la cultura, i m'apassiona la cultura.
Tu has estat, efectivament, a l'AMPA de l'Escola Olivera,
sí, també,
a l'Òmnium Cultural,
sí, sí,
a l'Assemblea Nacional Catalana,
sí, senyor,
i al Sant Cugat Empresarial, que seria una mica aquesta línia, aquesta dualitat que exposaves,
sí, sí,
i que penso que efectivament pot ser molt i molt efectiva a l'hora de plantejar-se segons quin tipus de problemes. I dic problemes per dir-ho d'alguna forma, però no només problemes, sinó
situacions.
També situacions que tu tens que anar solucionant dintre les possibilitats que puguis, tal com puguis. Diguem que des del mes de juliol estàs en aquest càrrec. Potser hi havia aquest impàs del mes d'agost, que sempre queda una mica mig definit, però aleshores, a partir d'aquell moment, ja ha sigut, m'imagino, doncs, una cosa vertiginosa.
Un tsunami. De fet, l'agost sí que vaig agafar vacances, però em vaig imbuir, eh? No creguis. No vaig descansar gaire perquè jo sempre el que he fet, sempre en totes les feines que he estat implicada, conèixer al màxim la tasca que havia de fer i aprendre molt, doncs, conèixer l'equip, conèixer els projectes, i, home, promoció econòmica, jo ja estava a Fundació Sant Cugat Actiu, que llavors ja, promoció econòmica, ja conec molt bé les línies, perquè hi ajudava jo, des de la Fundació, a nivell de promoció de ciutat i promoció econòmica, però en l'àmbit de cultura, a nivell de gestió, tampoc coneixia el detall tot el que es fa, i és ingent. O sigui, és un àmbit apassionant, ja t'ho dic jo, és apassionant, però és ingent. Realment ja som una ciutat, més que hiperactiva, que sí que ho som, és riquíssima en l'activitat cultural, i aquests mesos, bueno, la veritat és que estic gaudint moltíssim. Sí que és veritat que hi ha moltes situacions, hi ha moltes entitats, hi ha molts àmbits, les arts escèniques, les arts visuals, la part patrimonial, totes les entitats de cultura popular, tradicional, és un àmbit enorme.
Jo diria que hi ha un informe sobre les arts escèniques de Sant Cugat del Vallès, uh-huh, que està signat per un servidor de vostè, uh-huh, el mes de juny, sí, de l'any 14, uh-huh, que recollia, doncs, que hi havia entitats vinculades a dansa, teatre, música de qualsevol tipus de nivell, uh-huh, uh-huh, cant coral, etc. Doncs que hi havia 92 entitats. I penjades al Consell de Cultura, a la taula, uh-huh, de les escèniques, uh-huh, n'hi havia 12 apuntades, uh-huh, però hi anaven participant fins aproximadament unes 20. Uh-huh. Clar, estem parlant d'una xifra considerable que fa que aleshores hi hagi dos vies, no? Uh-huh. La de l'actuació, la de la vivència de cada, uh-huh, una de les entitats, uh-huh, i la demanda de suport cap a l'Ajuntament.
Evident, i ha de ser així. O sigui, de fet, des de l'administració pública el que no podem obviar és que s'ha de donar suport a totes les entitats de la ciutat, siguin l'àmbit que siguin. I gairebé totes, et diria jo, gairebé totes, m'he entrevistat amb elles.
Comencem per parlar, Sílvia, d'algunes coses concretes.
I tant.
Perquè suposo que tindrem ocasió de fer-ho no només avui, sinó altres dies. Però ara tenim una situació. Tu vas començar el juliol, de fet, uh-huh, el mes de maig, uh-huh, hi ha les noves eleccions municipals. Uh-huh. Uh-huh. Et faria una pregunta que no sé si pots contestar.
Tu fes-la. Ja veurem si contesto o com contesto.
És probable que estiguis en l'equip nou?
A mi m'encantaria estar en l'equip nou. No hi ha res definit ni hi ha res especificat, però jo estic a la disposició del projecte de la Carmela Fortuny. Sí.
Bé, o sigui que diguem que en principi...
Absolutament a la seva
disposició. Si no hi ha novetat, sí que podríem comptar que tu estaries al front.
No, jo estic a la disposició de la Carmela, de l'actual alcaldessa.
Queda clar.
Llavors,
queda clar.
Ella ha de decidir.
Hi ha un concepte que uh-huh, volia també aclarir, i és que el pressupost actual, el pressupost d'aquest any, el 19, uh-huh, uh-huh, ha sigut aprovat perquè hi ha hagut un acord...
Un pacte, sí, amb Esquerra Republicana.
Esquerra Republicana, sí, que ha fet que, per exemple, hi hagués un element concret, també, uh-huh, que s'ha parlat molt, uh-huh, que és d'aquesta que en diuen alguns sala C, seria aquesta conversió de dos dels cinemes, dos sales, uh-huh, dels cinemes, convertides en una sola, però això ha suposat, per una banda, una ampliació del pressupost que estava previst, uh-huh, uh-huh, i per altra banda, una nova definició del que seria la sala, que en un principi va presentar només, diguéssim, com una sala polivalent, uh-huh, i en canvi ara sí que s'està parlant d'una sala que es puguin fer concerts de forma
regular. Jo crec que...
Què em podries dir sobre...
Sí, jo crec que sempre s'ha considerat la sala C de ciutat com una sala en la que, almenys és el que se m'havia transmès des del primer moment en què jo vaig assumir la regidoria, havia de ser una sala oberta a totes les entitats de la ciutat, per això s'havia començat a dir també la sala C, i havia de ser absolutament polivalent. Però és que aquesta polivalència admetia i de fet, sobrellava l'ús de, l'ús de concerts en aquesta sala. Arrel del pacte amb Esquerra sí que s'ha sobrellat especialment el caràcter de sala de concerts, però això no vol dir, evidentment, que no es puguin dur a terme altres usos, altres activitats, que ha de ser així, ha de ser així.
Bueno, l'ampliació de pressupost, evidentment, ve donada perquè fa falta fer una sèrie d'adaptacions.
Una adequació, sobretot, o sigui, efectivament, la sala polivalent és l'adequació de la planta superior dels cinemes actuals, hi ha una reconversió amb un espai únic i el que està clar és que perquè sigui efectiu un aïllament acústic important tant amb la sala de cinemes que ja estava contemplat com amb la paret que dona, de fet, el Teatre Auditori, ha d'haver un aïllament acústic molt, molt important. Per això s'ha ampliat aquesta capacitat pressupostària per fer, primer de tot, que s'acceleri molt aquest ús, o sigui que, de fet, a finals d'enguany, si no passa res, així ens diuen també els tècnics arquitectònics, hauríem de tenir la sala C ja operativa.
O sigui, el calendari seria...
Hauria d'estar. Si no passa res, amb les obres mai
sí,
pots dir res,
sí,
eh? No, perquè
evidentment.
Això... Jo que he treballat amb arquitectes i urbanistes, sempre hi ha condicionants i sempre hi ha el fixe de torn pel mig que et pot fer...
És veritat.
Vull dir, això et pot paralitzar unes obres. Això, en temes urbanístics, la descoberta de runes, que això també te paralitza. I en temes arquitectònics sempre hi ha l'imponderable del subministrament elèctric, perquè fixa és horrorós a nivell de donar permís. O sigui, sempre et pots trobar que et dona la resposta molt més tard del que tu preveies. Però sí, tot ha d'anar tal com tenim contemplat i tal com tenim previst, al desembre hauríem de tenir la sala polivalent.
Sí, diguéssim, el calendari seria a l'abril comencen les obres o es tanca...
De fet, nosaltres començarem les obres just quan acabi el Sant Cugat Cinema Fantàstic, mm-hmm. que em sembla recordar que acaba el 4 o el 5 de maig,
sí.
Just llavors comencen les obres. No sé si...
En aquell moment els cines quedaran tancats.
Quedaran tancats i el que estem buscant des de fa ja també uns mesos, preveient aquesta situació, és la continuació dels cinemes, perquè no ens podem quedar sense cinema d'autor ni cinema de família a la ciutat, i estem buscant també l'espai més idoni.
No en tenim gaires
tampoc per allotjar això.
Però... Jo penso que més els últims, aquest mm-hmm. canvi que hi ha hagut des de Cinesa, el canvi que hi ha hagut, mm-hmm. s'ha notat, jo diria, un creixement del públic. En segons quines hores...
Aquesta nova empresa que ha assumit els cinemes s'ha dedicat moltíssim a fer activitats innovadores, activitats noves. Aquesta, per exemple, aquestes presentacions de reportatges, de documentals,
sí,
no?
Sí,
a Grècia, amb els Siris, tota aquesta tragèdia que tenim en el mar Mediterrani, dansa, òpera... Estan fent moltíssimes coses perquè sí que és veritat que ens vam trobar que entre que va finitar el contracte de Cinesa a que ells també van començar a operar el cinema, que va haver un gap en el qual la gent va desconnectar també psicològicament de que hi havia cinemes a la ciutat. I llavors, esclar, fins que la gent també no es torna a acostumar, passa una mica de temps. Però han estat molt actius i jo els he d'agrair moltíssim, perquè molt, molt bé, molt bons professionals i han habilitat una mica també el bar, a la planta superior, han estat fent cosetes i molt bé.
I han aconseguit una altra cosa, que és fer la versió original de pel·lícules estrenades de la setmana,
sí.
Un dia a la setmana,
sí,
cosa que penso que molta gent esperava.
És essencial.
Seguim
jo sóc usuària.
Seguim amb espais que estan en marxa en aquest moment. N'hi ha un que seria importantíssim, que uh-huh. és el Teatre de la Unió.
Evident.
Que ha estat uns anys, va costar, va haver-hi una uh-huh. mica d'interval, després va tirar uh-huh. endavant, i ara uh-huh. sembla que això... El calendari deia, s'hagi exposat que la possibilitat que el mes de setembre uh-huh. D'aquest any les entitats ja poguessin estar dins del teatre.
Abans
de setembre?
De fet, nosaltres estem... Hi ha una comissió de seguiment setmanal, uh-huh. des de fa un temps, de fet, treballem... nosaltres estem dins de la comissió del Consorci de la Unió, l'Ajuntament i la Unió, i fem reunions setmanals per tractar diversos temes. I seguiment molt, molt exhaustiu de tot el projecte arquitectònic, acústic, escenotècnic, de mobiliari, del bar, hi ha molts temes en el Teatre de la Unió que hem de tenir en compte. Llavors, a nivell de gestió, tot l'equip tècnic està absolutament entregat a que el calendari no es perllongui en el temps. Llavors, les darreres informacions que ens aporten des de territori, de l'Ajuntament, és que el mes de maig, a finals del mes de maig, ja tindrem finalitzada l'espai per a les entitats, i el mes de juny tindrem la sala Claver finalitzada. Per tant, a principis d'estiu, Falta que ara nosaltres també tirarem endavant el concurs de mobiliari, perquè clar, les entitats estan molt bé que tinguin l'espai, però si no tenen mobiliari també per ajustar-se, s'està treballant a nivell tècnic amb ells, o sigui, amb totes les entitats, quin és el mobiliari que els aniria millor perquè el mes de juliol puguin entrar les entitats amb el mobiliari també.
O sigui que s'avançaríem el que havia dit un parell de mesos.
A veure, l'agost mai es pot considerar... Sí. Però la nostra idea és que les entitats entrin al juliol juntament amb doncs, això. A partir del juny han de tenir les entitats els espais. I de fet s'està treballant amb ells ara ja molt, de manera molt, molt detallada.
Aleshores vol dir que el teatre com a tal, amb tota la seva instal·lació podem funcionar, seria
el 2020? A principis del 2020, sí senyor, el primer trimestre.
O sigui que podríem dir que mitja temporada...
La perdem.
La temporada es perdia, sí. Però el 2020 pues, podia funcionar.
Sí, en principi hauria d'estar febrer-març, hauria de ja estar operatiu.
Òbviament hi ha un lloc que les entitats que formen part d'aquest consorci i de la Unió ja tenen, però una de les demandes que s'ha fet molt sovint és que hi hagi la possibilitat de que altres grups teatrals, o de dansa o de música de Sant Cugat, tinguin també opció a poder actuar d'una forma, diguem-ne, regular en aquest espai. I diu aquest espai
sí, tal com s'està fent ara en el teatre de la ciutat, que és el Teatre Mirassol. Que de fet ara està acollint els TEAOF, no? Que de fet amb molt èxit, i hi ha companyies que ja estan regularment treballant en Mirassol. Però tindrem, evidentment, sí, amb un espai de 400 persones, al Teatre de la Unió, ha de ser així. Ara també amb el consorci s'està treballant doncs, el model de gestió, tot el programa funcional, etcètera, etcètera. O sigui, tenim ara mesos de marge, però el que estàs dient és així. El Teatre de la Unió ha de ser l'equipament públic d'arts escèniques de mitjà format de la ciutat.
Diríem que seria això per una banda el Teatre de la Unió i que Mirassol mantindria una activitat similar a la que ha fet fins ara.
Ha de ser més de petit format, perquè de fet hi ha menys aforament, pot mantenir, això ja ho haurem d'acabar d'especificar en els propers mesos.
Perquè la gestió serà compartida?
Entre què?
El consorci, la gestió que es farà de la programació?
Sí, el consorci ha de participar, evidentment. Sí, sí.
Hi ha una altra qüestió que és aquest consorci que s'ha format per... en el seu moment era imprescindible per poder tirar-ho endavant i funcionar. En un moment determinat, abans que es tanqués el Teatre de la Unió, ja havia hagut una col·laboració entre el Teatre Auditori i el programador, Gerald Patrick Fanon, que hi havia fet una sèrie d'obres que ja passaven a través del Teatre de la Unió. Potser es mantindrà una mica aquesta idea?
No hi ha res,
hi ha res definit?
Detallat, no. Però... El Teatre Auditori ha de mantenir doncs la seva dimensió de teatre de gran format. És l'equipament més ben valorat de la ciutat, i ha de ser així, ara està complint el 25è aniversari, com bé saps, i vaja, jo crec que és un referent nacional. Jo ara que he estat treballant en diversos projectes a nivell d'àrea metropolitana i amb el Consorci de la Transversal, no? Aquests 10 municipis arreu de Catalunya, es té un gran respecte per la programació que es fa al Teatre Auditori i sobretot també per l'equip tècnic que ho porta i l'equip de gestió del teatre. Per tant, jo crec que totes les col·laboracions sempre de per se són bones. No te diré pas que el Teatre Auditori no col·labori puntualment amb el Teatre de la Unió, igual que s'està fent amb el Teatre de Mirassol, però això s'haurà d'acabar de definir d'aquí uns mesos.
Abans deies que teníem 400 unitats en el Teatre de la Unió, però en el projecte inicial hi havia la possibilitat de fer-ho retràctil, de tal manera que quedés molt més ampli per poder fer algun tipus de concert amb la gent dreta, el que es fa habitualment en aquest moment.
Sí, serà així.
Serà d'aquesta manera. Per tant, es mantindrà aquest fet. 400 i 900 que puguin estar funcionant si això es retira i queda tot el teatre lliure, podríem dir, sense...
900 vols dir de persones dretes?
Sí.
No te sé dir ara l'aforament de persones dretes.
Aproximadament, em sembla que parlaven de 900.
Podria ser, però no te sabria dir.
Però aquesta és la idea, continua sent exactament d'aquesta manera.
Hi ha una grada retràctil. Sí. De fet, allà també ha d'estar oberta la ciutat doncs, per totes aquelles, jo què sé, trobades empresarials, entitats que desitgin fer també les seves cloendes de final de curs, etcètera, etcètera, que necessitin una dimensió d'aquesta... d'aquesta magnitud ha d'estar obert al Teatre de la Unió, evidentment.
Que de fet ja s'havia
ja
fet. I
de fet ja era així. Ja sí, de fet, fet ja era així. Ja era així.
Abans comentàvem el tema de la sala C, però hi ha, segons el projecte del PECAT, que és aquest projecte pels centres culturals de Catalunya, que hi havia un projecte inicialment que era el 2009-2019, després va passar del 2010-2020, o sigui, encara estem amb aquest, però acabant. Evidentment es parlava de que qualsevol ciutat de Catalunya que tingués superés els 50.000 habitants hauria de tenir, doncs, un centre com el que tenim en aquest moment, aquestes avui 800 i pico de localitats, més una altra sala doncs, de petit format, 350-400. La sala B, que podríem dir, que ens parlàvem de la sala C, la sala B continua pendent. Es pensa en alguna cosa en aquest sentit?
De moment no hi ha cap sala B. O sigui, de fet, el mapa de les escèniques de Sant Cugat, tal com està conformat ara, és... per totes aquelles activitats de gran format tenim i tindrem el Teatre Auditori, de mitjà format el Teatre de la Unió i de petit format el Teatre de Mirasol. Evidentment encara hi ha més microformat que, per exemple, no tots aquells espais de les biblioteques, com es fa la Biblioteca Nacional de Catalunya, no? Però bàsicament els grans equipaments escènics serien aquests tres.
Bueno, de fet, hi havia
la sala
hagut...
B no sé què s'estaria...
Sí, hi ha hagut un projecte present seguint el tema del PECAT. Que es parlava d'una sala inclús amb nom, sala Arboretum. I la sala Arboretum, doncs,
de moment
quedava,
el mapa són aquestes
quedava
tres.
Al costat mateix del que és el Teatre Auditori, dintre de la mateixa zona, però en el seu moment, evidentment, hi havia un problema econòmic, clar, i una participació directa de la Generalitat en aquest sentit, que hi havia un acord entre la Generalitat i Ajuntament, i va quedar en aquell moment. O sigui, de moment no
hi ha res, no hi ha res definit al respecte. No. Nosaltres vam estar fa mesos parlant amb Cultura, la Generalitat, per explicar-los també doncs, que havia d'entrar dins del conveni habitual de col·laboració amb la Generalitat a nivell d'equipaments culturals al Teatre de la Unió. Van dir que evidentment, i que tan bon punt nosaltres els hi passéssim, nosaltres vull dir el Consorci, els hi passéssim, l'Ajuntament, els hi passéssim a la programació, que evidentment doncs, entraria dins del conveni marc que tenim amb la Generalitat.
Però en cap moment es va parlar de dir això voldria dir aquesta sala B, en absolut.
No.
No té res a veure.
No
té res a veure.
No.
Bé, tenim un tercer...
O sigui, al final hi ha un suport explícit de tota la programació. El que passa és que ara es feia Teatre Auditori, perquè és el que està funcionant ara, i el TAOF del Teatre Auditori, que s'està fent al Mirasol, més totes aquestes activitats de teatre que s'estem fent, però també dins de l'àmbit de la xarxa de centres polivalents. No?
El Teatre Auditori que ha fet una funció en aquest sentit extraordinària perquè no només fa les activitats dins del teatre, sinó a la cafeteria hi ha una activitat...
És impressionant, el jazz en viu brutal. I recitals de poesia i 1.000 presentacions de llibres... No, molt bé, molt bé. La veritat és que des de l'Ajuntament el que hem tingut sempre molt clar és que el Teatre Auditori és un equipament públic que ha de donar servei a la ciutat i activitats culturals absolutament transversals en tots els àmbits. I així ha estat, la veritat és que molt bé. La veritat,
sí. Hi ha un tercer espai que volia comentar amb tu i és que va sorgir dels pressupostos participatius del 2016-2017, i que és l'amfiteatre dels Jardins del Vallès, que sembla que quan es va proposar es va acceptar, una vegada doncs, va començar a moure's, va tenir una certa reacció veïnal. Ara, com ho tenim en aquest moment?
Sí, són 300.000 euros de pressupost participatiu. Sí que és veritat que jo no ho he estat gestionant directament perquè és un projecte que ara també fa un temps, però sí que és veritat que ha anat evolucionant. Es van rebre també doncs, molts suggeriments de modificar l'impacte acústic i la sensació també que provocava de que hi hauria potser problemes d'incivisme. Llavors sí que s'està treballant ara per acabar de definir el projecte definitiu que inclourà una valla perimetral en tots els jardins, i uns jardins dels olors, una zona infantil, i està a punt ja de sortir de la cuina, diguem-ne. Vull dir que ha de començar en breu, però no te puc dir exactament la data.
Perquè la capacitat es va dir inicialment
no
i després va dir no serà tant, serà una mica més reduït.
No tinc la dada perquè encara no tenim especificitat, al final tot com acabarà detallat. Però sí que s'ha incorporat tots aquests suggeriments dels veïns amb tema d'incivisme i tema d'impacte acústic. Sí.
Però hi havia una durada de les obres prevista entre 4 i 5 mesos? Saps si està a l'inici de l'obra en algun moment dintre d'aquest any?
No, aquest any segur. Aquest any segur, sí. No, segur. Això hauria de començar abans de l'estiu.
Perquè, de fet, estem parlant d'un espai que bàsicament s'utilitzarà a l'estiu.
A l'aire lliure, sí, que és a partir de la primavera, de primavera a novembre, més o menys.
Una mica que es fa al claustre a l'estiu, amb els concerts, etcètera, m'imagino que això...
Allà es pot dur a terme, sí. Home, la veritat és que és un gran equipament que tindrà el barri de Sant Francesc, llargament reivindicat, i que crec que ha estat molt bé el projecte perquè ha incorporat molts suggeriments. Sí, al final, quan un projecte ve de tot el procés participatiu, sempre tens les garanties de que al final el barri se'l farà seu. No? I si se'l fa seu, voldrà dir que tindrà èxit, que no és un equipament imposat.
Recordo quan es va presentar que estava precisament en els pressupostos i que, com passa amb totes les coses, hi havia gent que ho veia molt clar i hi havia gent que no ho veia tan clar. Però sí que hi havia un aspecte que tothom, quan es va plantejar i es va comentar, tenia claríssim, i era precisament aquesta possibilitat de que hi hagués un espai com aquest en un barri que no el tenia.
Sí.
I per tant, això sí que va quedar de seguida. Vull dir que està...
Home, la veritat és que Sant Francesc amb aquest equipament guanyarà moltíssim a nivell d'activitat cultural i també ha estat molt bé totes les activitats que s'han estat duent a terme, que es va pensar ja fa uns anys en incorporar l'activitat que es du a terme en el monestir, i fer que el monestir arribi també a Sant Francesc, no? I amb això, amb la xarxa de Sant Francesc, s'està treballant molt de manera molt col·laborativa i veus coses que no havies vist, molt, molt innovadores, molt socials, i la veritat és que Sant Francesc jo crec que ha de ser un dels barris amb més solera de la ciutat, perquè hi ha molts ciutadans i ciutadanes que tenen moltes ganes de fer coses. A la plaça d'en Coll es fan moltes activitats. Sempre es participen de totes les grans, els grans projectes de ciutat, no? Amb la Festa Major, amb el Nadal, etc. I jo crec que els Jardins del Vallès, per la seva localització, farà que la gent vagi fins al final, no? Fins a un dels límits del barri, per acollir, per visitar aquestes activitats. No? Farà que al final creixi i la gent s'acostumi a entrar dins el barri i participi de la vida social del barri.
És una manera d'eliminar una espècie de frontera...
Psicològica, absolutament, perquè jo hi vaig moltíssim a comprar. Però sí, és veritat. Jo crec que també el projecte de vianantització de la carretera de Cerdanyola farà que la gent també li costi menys, no?, entrar, passejar, gaudir també del barri, perquè és un barri riquíssim a nivell de comerç. I la gent, hi ha molta gent de Sant Cugat que no el coneix. I crec que és bo que entrin i passegin, no?, pel passeig de Torre Blanca, hi ha cases precioses. Tenim un patrimoni que és molt divers i és bo. I si els Jardins del Vallès fan que la gent s'acostumi també a entrar en el barri, doncs, home, se n'adonaran que és un barri desconegut, però molt ric, també.
Bueno, estem arribant a una hora, a una hora límit, però m'agradaria, abans de que marxessis, comentar un aspecte que, de fet, doncs, sempre és, en fi, es produeix sempre. Uh-huh. I és quin és el pressupost per la cultura en el nou pressupost d'aquest any a Sant Cugat.
No te sabria dir ara la xifra
exacta. El percentatge?
Exacta. No te sabria dir ara el percentatge. Exemple, que no, és que ara no me'n recordo.
De fet, en el pressupost hi ha dos aspectes, no? Hi ha un que és el directament a cultura, podríem dir, i després hi ha un altre pressupost que seria aquelles inversions que es fan
amb equipaments.
Amb equipaments, que per tant no són directament...
Ja et passaré la informació. Amb les dades.
Tindrem ocasió de tornar a parlar.
I tant. Si vols, ens tornem a trobar un dia i acabem de detallar-ho.
Per tant, no hi ha problema.
Perfecte.
Doncs t'agraeixo molt que hagis vingut.
Gràcies a tu per convidar-me.
I espero que tinguem ocasió, quan hi hagi la nova legislatura, de continuar fent-ho d'aquesta manera.
Vinga.
D'acord?
Perfecte.
Moltes gràcies, Sílvia Salanelles. Gràcies.
Una abraçada.
vin al teu nou Carrefour Sant Cugat i descobreix tots els seus avantatges, com per exemple les seves promocions com el 3x2, la segona unitat al 50 o la segona unitat al 70% amb milers de productes. Vin al teu nou Carrefour Sant Cugat amb tots els seus avantatges. Descobreix-lo a Sant Cugat Centre Comercial. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
El teu fill juga al júnior? Al Mirasol? Vius cada melé de rugbi com si fossis tu?
Saltes amb els jugadors de la UESC o del Cubasca? T'aixeques per fintar com l'handbol Sant Cugat? Trepitges el tapís amb el Club Gimnàstica Sant Cugat?
T'agrada l'esport? El més proper a tu.
T'entenem. Redacció d'esports de Cugat.cat. Passió per l'esport. Segueix-nos a Cugat.cat/esports, a Facebook i a Twitter @Cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Cultura, educació, esport, mobilitat, agenda política, música...
Ei, no et compliquis. L'agenda de Cugat.cat és l'agenda de Sant Cugat. Comprova-ho.
Cugat.cat. La vida és local.
Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat i descobreix tots els seus avantatges, com per exemple les seves promocions com el 3x2, la segona unitat al 50 o la segona unitat al 70% amb milers de productes. Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat amb tots els seus avantatges. Descobreix-lo a Sant Cugat Centre Comercial. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
Si el món no s'atura, la música tampoc. Jukebox.
Segueix escoltant la música que tens al cap a Cugat.cat 91.5 FM.
Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM.
Thank you.
Estem escoltant una mica del Benítez, però avui volia comentar també, i ho he dit a l'homilia, que avui comença el Carnaval, amb el Carnestoltes, el rei dels Pocasoltes, però la nostra convidada, la regidora de Cultura, Silvia Solanelles, tenia el temps molt medit i, per tant, no podíem fer el que volíem fer. Però direm que avui, a un quart de vuit, a les 19:15, a la plaça de Sant Pere, s'inaugura i es presenta el programa de Carnaval. Que la plaça de Sant Pere, que abans era Pere Sant, recordeu, o sigui, la plaça del Mercat Vell. I a dos quarts, a la mateixa plaça, Ball dels Estirats, a càrrec del cos de dansa de l'Esbar Sant Cugat i del grup Mediterrània de la Unió. Això pot estar molt interessant. La Crida del Gall serà a 16:45 al carrer Major, amb els músics populars de la Crida del Gall, i després la baixada del Gall i processó cap a l'Ajuntament, un recorregut que anirà per la plaça Octavià, el carrer Santiago Rossinyol, el carrer del Carme i la plaça de la Vila, on el rei del Carnestoltes prendrà el poder i farà el pregó de Carnaval. Fins a acabar a un quart de nou, a la mateixa plaça de la Vila, amb botifarra d'ou, com ha de ser, i cava per tothom. Per tant, avui comença el Carnaval, que durarà, evidentment, fins a dimecres. Amb una circumstància especial, i és que aquest diumenge també és Sant Medí, i per tant això fa una mica de dificultats per poder funcionar això. Però bé, continuem explicant l'agenda del cap de setmana. L'agenda del cap de setmana, que com de costum és molt i molt completa. Què tenim? Tenim avui dijous a les 9 al Mut de Torreblanca, pop d'autor amb Anaïs Vila, veu i guitarra, i Gerard de Pablo, veu i guitarra. Però també a les 9, a la mateixa hora, al Teatre Auditori de Sant Cugat, tenim un concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que ens farà un programa que diu programa Tchaikovsky. Bé, Tchaikovsky del tot no ho és, perquè la primera part del programa comença amb una música de Wojciech Kilar, Orava, que, si recordeu, Wojciech Kilar és l'autor de la música de la versió de Dràcula, que va ser molt coneguda en el seu moment. I continuarà després amb Tchaikovsky, això sí, amb les variacions Rococó, opus 33, per a violoncel i orquestra, que interpretarà un violoncelista que es diu Guillermo Pastrana, que ha vingut convidat per l'Orquestra Simfònica Sant Cugat per poder fer aquesta interpretació. I a la vegada també ha sigut convidat el director, és un polonès, Michel Nesterovich. Polonès, de totes maneres, que està molt i molt vinculat a Sant Cugat. No direm res més perquè ell no vol que es parli d'això. Al final de l'obra serà, de la concert, serà la cinquena sinfonia de Tchaikovsky. És una sinfonia formidable, una sinfonia que té una força des de tots els punts de vista estètics, musicals, emotius, extraordinari, i que espero que tinguem un teatre ple per poder-ho disfrutar com ha de ser. Demà divendres, a les 9, també al Teatre Auditori, teatre, en aquest cas amb Jane Eyre, a partir de l'obra de Charlotte Brontë. És una versió que ha fet, una adaptació que ha fet l'Anna Maria Ricard, que dirigeix la Carme Portacelli i que amb un grup d'actors molt coneguts i molt potents, que comença per Ariadna Gil i Abel Folk, que són els personatges centrals, però continua amb en Jordi Collet, la Gabriela Flores, la Pepa López, en Joan Negrier i la Magda Puig. Però aquesta versió, aquesta adaptació de la novel·la de la Charlotte Brontë també incorpora músics dins de l'escenari. L'Alba Haro, violoncel, la Clara Pella, nostra amiga que ha vingut aquí moltes vegades, al piano, i la Laila Vallès també al piano. Aquesta versió, com passen totes les obres que de la literatura passen al teatre, faltarà veure fins a quin punt s'ajusten a l'original i fins a quin punt no el traeixen. Esperem que sigui que s'ajusten i que no el traeixen. També el divendres tenim, en aquest cas a les 10 de la nit, la nit d'electrònica al Casal Torreblanca amb Digi Sparky, amb Pau Blasco i Aleix Anton. Electrodance, music, però amb temàtica de carnaval. Per què? Home, perquè és el carnaval, evidentment. I per tant serà amb temàtica de carnaval. Continuem amb l'agenda del cap de setmana i tenim el diumenge a les 7 al Teatre Auditori Víctor Ullate, Ballet Comunitat de Madrid, que presenta la seva versió de Carmen. És a dir, Víctor Ullate, que d'una forma regular, cada dues temporades aproximadament, ens visita al Teatre Auditori, fa una actualització del mite d'aquesta Carmen, una dona fatal, des d'una mirada moderna, avantguardista i trencadora. Ell ho dirigeix, fa la coreografia, té l'adjunt de direcció el seu company Eduardo Lao, i la trama argumental a partir de l'obra de Mérimée és del mateix Víctor Ullate i d'Eduard Lao. La música és de Jaume Bizet, com no podia ser d'altra manera, però hi ha uns complements de Pedro Navarrete, que a la vegada és el que ha fet l'orquestració i els arranjaments de tota la música que surt durant aquest ballet, un ballet que té una durada només d'una hora i mitja, déu-n'hi-do, i que pot ser una oferta sensacional per a la gent que li agrada el ballet, diguem-ne, contemporani, és a dir, una barreja de mantenir totes les potències del ballet clàssic, però a la vegada doncs, fer un tipus de coreografia amb un vestuari actualitzat. Diguem que el disseny de la il·luminació i escenografia és d'en Paco Zorín, que és un home que també ha dirigit bastantes obres, que també ha dirigit inclús aquí a Sant Cugat, va venir amb una obra dirigida per ell, i segurament aquesta obra tindrà un gran ressò. Tinguem en compte que, com sempre, fan el Teatre Auditori amb els ballets, hi haurà un assaig obert el mateix diumenge a les 5 de la tarda i que cal recollir la invitació a partir d'una hora abans. O sigui que a les 4 cal estar allà per poder a les 5 veure aquest assaig que generalment, pràcticament, si no és tota l'obra, gairebé, gairebé. I també a partir de la mateixa hora a les 7 hi haurà un concert de les joventuts musicals de cambra, música de cambra, a l'Aula Magna, a les 7 de la tarda, i a les 9, com és costum, a la cafeteria del Teatre Auditori, hi haurà jazz. En aquest cas, jazz titulat Sketch Overseas, a base de Lluc Casares, saxo tenor, Reynold Colom, trompeta, Xavi Torres, piano, Quimón Katsokus, contrabaix i Joan Casares, bateria. I això és tot, amics. Vull dir, tenim moltes activitats, com sempre, música clàssica, jazz, música pop, música de ballet, teatre, de tot una mica. I us deixem una mica de música, una mica de música que anem fent fins que taqui l'emissió a la una i us avancem que la setmana vinent tindrem la companyia d'una gent que faran teatre al Teatre de Mirasol i que corresponen a la companyia La Global de la Floresta. La companyia La Global de la Floresta, que aquest any, com ja sabeu, hi ha el centenari de La Floresta i, per tant, a més d'aquestes obres que van fent i del mes de maig complert amb teatre total tot el mes, a la vegada presentarà un espectacle especial per celebrar el centenari de la Floresta. Però d'això tindrem ocasió de parlar en el seu moment. Encara no ho sabem, però ho farem. Fins la setmana que ve. Adeu.
Corpus meum. Dona nobis pacem.
Hic est enim calix sanguinis mei.
Dona nobis pacem.
Hostiam puram.
Dona nobis pacem.
Hostiam sanctam.
Dona nobis pacem.
Hostiam immaculatam.
Pacem, 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 pac
sum dignus Domine.
Just say.